A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Es busca família d'acollida al país del volem acollir que proclama casa nostra, casa vostra. Som a la cua d'Europa, només el 13% dels 7.000 nens i nenes catalans separats dels seus pares biològics tenen una família d'acollida, mentre Anglaterra o Suècia són el 70%, a França el 55%, a Dinamarca el 46%. La resta, gairebé 9 de cada 10, han de viure en centres de menors. 7.000 en un país de 7 milions. Per què a les famílies catalanes ens costa tant acollir? És un problema cultural o econòmic i de conciliació? Encara confonem l'adopció amb l'acolliment, que és temporal fins que l'infant pugui tornar amb la seva família biològica? O és la por a la separació, a haver d'acomiadar-se de l'infant, el que ens frena? Avui als Solidaris descobrim les històries anònimes de les famílies que obren les portes de casa seva per donar una segona oportunitat a nens i nenes que no en tenen cap culpa de la seva motxilla, perquè no és el mateix créixer en un centre de menors que fer-ho en una família d'acollida.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Tamano.
Solidarius.
Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No només Leo Messi ha rebut la Creu de Sant Jordi aquest any, no només Núria de Gispert l'ha guanyat i perdut, no se n'ha parlat prou de la mestra i activista pels drets dels infants Montserrat Joventeny, que dirigeix 3 centres de menors i una xarxa de 130 famílies d'acollida amb més de 200 nens i nenes. Bona nit
bona
i per
nit.
Molts anys.
Molt bona nit, moltes gràcies.
Felicitats per aquest reconeixement a tota una vida, 75 anys, dedicada als infants en risc d'exclusió social, buscant famílies d'acollida i predicant amb l'exemple, acollint directament, perquè vostè no separa la feina i la vida. A més dels seus 3 fills biològics, n'ha acollit 9 més.
Sí, 9 més. Començo que jo estic a Barcelona com a mestra i em truca el meu pare que s'han emportat un nen del poble veí perquè els seus pares eren alcohòlics, no els cuidaven, o sigui, negligència, i el nen doncs s'escapa en un moment de la masia de pagès i se'n va a una botiga i agafa menjar. I com que l'han trobat agafant menjar, el van tancar a Batràs. I allà és on em dono compte que hi ha aquest tipus de nens, que el nen no té cap culpa, la família potser tampoc, perquè si coneguéssim la motxilla de la família segur que no estaven capacitats com per d'això. O sigui, jo aprenc, en aquell moment aprenc que no tinc que jutjar mai a ningú, mai, sigui un pare violador, sigui un pare, penso que no s'ha de jutjar perquè ens hauríem de preocupar de la seva motxilla, però que sí que m'interesses el nen, demano permís. Jo a aquella època m'havia preocupat molt de que els nens coneguessin el món rural, perquè sóc d'un poble molt petit de la Garrotxa, Joanetes, els meus pares eren pagesos, i bueno, em sorprèn molt que no arribo a Barcelona de mestra i els nens no saben, que els pensen que els pollastres són el que ha penjat a la carnisseria, i jo tinc moltes ganes de fer-los conèixer un altre món, que és el món rural, no? I a partir d'aquí doncs ell em demana que me l'emporti de colònies, que no el deixi allà dintre, que ell no ha fet res per estar castigat, i demano permís i me'l deixen emportar de colònies. I quan s'acaba l'estiu em demana, per favor, que no el torni. Que no el torni, no em facis anar allà, allà estic molt malament. És l'època, estava al Vaquilla, a Batràs. Començo a buscar legalment quin camí tinc que seguir per quedar-me aquest nen i trobo una entitat del padre Ángel García, que ell té molt clar que els nens no poden estar en centres massificats, sinó que han d'estar en famílies. Penso que és el primer que té clar això, Mensajeros de la Paz.
Per què no és el mateix l'acolliment en un centre de menors que criar-se en una família d'acollida? Acollir és molt més que garantir de cobrir les necessitats físiques bàsiques dels infants?
Jo penso que un trauma molt gran que pateixen els nostres nens són el veure's de separar de la seva família per problemes que tingui aquesta família, un vincle emocional important amb els pares, no? Llavors jo els meus nens, els nens d'acollida sempre i els nens de centre, per mi tenen una discapacitat emocional pel trauma que han patit, no perquè ells siguin discapacitats emocionals, sinó perquè l'han arrencat de la seva família. Jo explico moltes vegades una anècdota. Una vegada dos nens es barallaven a colònies, tutelats els dos, i un educador es posa al mig d'ells i els diu: no us pagueu, què passa? És que li ha dit filla de puta a la meva mare. M'ha dit filla de puta. I l'educador li diu, bueno, la teva mare no és puta, no? Diu, sí, però no penso vete con ella, vale? Això per mi és molt gràfic, no? I és així. Llavors, per això penso jo que la família, a veure, un centre, per molt bon centre que sigui, o sigui, intento que els nostres centres siguin el millor, segur que tenim moltes mancances, però jo penso que tenim grans professionals molt bons, però tenen educadors de matí, educadors de tarda, educadors de nit, educadors de caps de setmana, amb qui et vincules estretament, com necessita un nen vincular-se per fer créixer la seva intel·ligència emocional.
Un infant necessita per al seu procés de creixement madurativo, emocional, una cosa estable.
Una cosa estable. I el centre no pot donar aquesta estabilitat.
Per què a les famílies catalanes ens costa tant acollir? Som a la cua d'Europa en acollida de menors tutelats. Només el 13% dels 7.000 nens i nenes catalans separats dels seus pares biològics viuen en una família d'acollida. A Anglaterra o a Suècia són el 70%. A França el 55%. A Dinamarca el 46%. Per què?
Perquè hi ha una dita catalana que ho diu molt clar. On hi ha sang, es fan botifarres. On no hi ha sang, no se'n poden fer. Per tant, tenim un nivell biologista, per mi, exageradament accentuat. Tenim molt accentuat. Jo me recordo quan li vaig dir al meu pare que em volia dedicar a això, que vols que et deixi els fills, que vols que et deixin cuidar tu els nens. Vull dir, això han de ser la seva família extensa és la que ha de cuidar els nens. Vull dir, la sang, aquí, ja et dic, la dita aquesta, jo no la conec en cap més idioma. On hi ha sang es fan botifarres. Tant n'hi ha, no se'n pot fer.
És més un problema cultural, doncs, que econòmic?
Jo perquè... penso que és un problema cultural. No, segur. Econòmic no és.
Però falta suport econòmic, tècnic, diuen. Només s'ho poden permetre les famílies benestants, amb més recursos.
Jo no m'ho crec, això, eh? Pensar que les famílies d'acollida cobren poc. És una lluita que portem molts anys perquè un nen en un centre val 3.000 i pico d'euros. Un nen en un centre val això i la gent diu, no, és que us feu rics. No. Cada 3 nens, un centre d'acollida ens obliguen a tenir un educador. Comptes el sou de l'educador de matí, educador de tarda, educador de nit i educador de cap de setmana, et quedes curt. A una família se'ls estan donant 300 euros, si no recordo malament ara. Vull dir, és moltíssim més barat. És que ja saps allò que no passa mai? Bueno, bonito i barato. Pues això aquí es dona perfectament.
Ho tens amb les famílies
bueno, d'acollida. Bonito i barato. I és així. I llavors jo penso que haurien de cobrar més. Però jo entenc que una família de classe mitja que treballin els dos, encara que no sigui un sou molt alt, penso que no és un problema.
Que és un fre cultural.
És un fre cultural, no és econòmic,
potser,
segur.
Potser també el fet que encara confonem l'acolliment amb l'adopció. I aclarim això, l'acolliment no és cap pas previ a l'adopció, sinó que té com a objectiu que l'infant acabi retornant a la família d'origen.
Jo sempre dic que l'acolliment és l'acte plus de generositat i de solidaritat. Jo considero que l'adopció normalment són uns pares que tenen moltes ganes de fer de pares i van a buscar un nen. I l'acolliment és al revés. Jo tinc uns nens, o l'entitat té uns nens, que busquen uns pares. Per això dic que té un plus de generositat més que l'adopció. O sigui, jo tinc uns nens que necessiten que algú els hi doni una segona oportunitat. Per tant, jo busco famílies que entenguin, vale, que malgrat no sigui la seva sang, poden donar una segona oportunitat a un nen que ha nascut en un lloc doncs, que està poc atès, o que hi ha negligència, o que hi ha robo, o que hi ha droga, o que hi ha malalties mentals. Si a mi em falta una cama, jo necessito una pròtesi de cama. Si a mi la cama em posa una pròtesi de braç, no em funciona. Si a mi m'ha fallat una família, la substitució és una altra família, no és un centre. El grau de generositat de les famílies d'acollida, el grau de generositat, per mi, és el que puja la intel·ligència emocional dels nostres nens.
Tota una vida dedicada a buscar aquestes famílies d'acollida, en té 130.
Sí.
La Creu de Sant Jordi és un reconeixement a aquesta tasca.
Voldria pensar que sí. Hi va haver una època que tenia, torno a recórrer el Vaquilla, al principi de tot, jo tenia els cosins del Vaquilla a colònies perquè estaven en un centre, i es canviaven la roba amb la filla del director de Baresto, per exemple. I ja vaig entendre que les tonteries i les etiquetes les posem als adults. Els nens no en posen cap d'etiqueta.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio i busquem famílies d'acollida. Només n'hi ha 700 a Catalunya que acullen més de 900 infants, el 13% dels 7.000 nens i nenes tutelats, separats dels seus pares biològics. Som a la cua d'Europa perquè a Anglaterra o a Suècia són el 70%, a França el 55%, per exemple. Famílies d'acollida com la de la Montse Joventeny, que acaba de rebre la Creu de Sant Jordi, o la del Sergi Càmara, la Roser Pinyot, la Montserrat Martínez, la Violeta Gomà, Coloma i l'Oriol Josep, que afegim a la conversa. Bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Les seves històries són històries anònimes d'acolliments de llarga durada, puntuals o d'urgència, i volem saber, per això els hem convidat, per què heu obert les portes de casa vostra a nens i nenes que no poden viure amb els seus pares biològics, amb quins problemes i entrebancs us heu trobat per entendre per què a Catalunya hi ha poca cultura d'acolliment. Sergi, Roser, quina és la vostra experiència? Vosaltres fa ja 4 anys que teniu acollit un nen que ara té 12.
La nostra experiència només la podem descriure com a positiva, enormement positiva i enriquidora, evidentment.
Està creixent bé, és feliç, és que per mi estima. Vull dir que al principi era una mica allò, sí, ho estimo molt, estic molt content, però veies que potser estimar el que és estimar li costava, i ara veus que estima, veus que t'abraça, però que t'abraça de veritat. Un canvi és substancial a nivell emocional absolut i a nivell, bueno, de tot, perquè clar, és un nen, és que és el que deia la Montserrat. Són nens, i el que no li agrada a ell és ser un nen d'acollida, vol ser un nen, i ja està. És així.
De fet, la nostra història és una mica particular perquè arribem a l'acolliment partint en direcció a l'adopció. O sigui, nosaltres no coneixíem l'acolliment. La nostra intenció era adoptar, i va ser quan ens vam posar en contacte amb el DGAIA per veure quins tràmits s'havien de fer i com ho havíem de fer, ens van plantejar la possibilitat de l'acolliment. I va ser algo que ens va captivar des del primer moment, perquè a més és un col·lectiu de nens que passa molt desapercebut, que ningú té en compte. O sigui, tothom té molt clar que hi ha nens que s'han d'adoptar, però pràcticament ningú coneix la realitat dels nens que s'han d'acollir. I és molt important que puguem oferir-los aquesta segona oportunitat. No?
Un acolliment és temporal, de vegades s'allarga molts anys, com en el vostre cas, però no és una adopció. L'acolliment, per norma, té un principi, té un final. Ho teniu clar, això, o us en oblideu?
No, això ho tenim claríssim des del primer moment. El que passa és que es dona una situació paradoxal. En un principi tens molt clar que la situació és temporal, i per molt que duri molts anys, sempre pot ser temporal. En qualsevol moment pot acabar un acolliment. El que succeeix és que la primera vegada que tens el nen davant i et mira als ulls i te'l mires, i l'has de portar al llit i fer-li un petó i ficar-la al llit, i l'endemà l'has d'anar a despertar i li has de començar a donar carinyo, i llavors et comences a plantejar quin nivell de carinyo li ha de donar, perquè si ha de marxar, com ho he de fer, com ho he de gestionar. I la veritat és que la solució és molt fàcil. Al cap de molt poc temps, la solució és que aquella persona està convivint amb tu i li has de donar tot el carinyo del món, i l'has de tractar exactament igual que tractaries a qualsevol altre fill, perquè ell el que està buscant és una família. I si no ho fas d'aquesta manera, o sigui, la idea que de vegades es transmet amb el tema de l'acolliment, ets com una mena de tiet que l'acull.
No funciona.
No funciona, no ets un tiet, perquè els tiets serveixen per portar els nens a PortAventura i tornar-los a casa amb els pares, i la teva funció no és portar els nens a PortAventura, sinó és estar allò a les dures i a les madures. I per tant, els dubtes i les pors que et sorgeixen de si marxa o si no marxa, 3 dies, màxim una setmana. I després, evidentment, has d'entrar en la dinàmica absolutament normal d'una família, i si no ets capaç d'entrar en aquesta dinàmica i mantenir aquest nivell d'estimació, l'acolliment no funcionarà mai. Després, el risc, la possibilitat de que aquest acolliment s'acabi, evidentment existeix, però en tot cas serà una qüestió de dol personal que hauràs de fer en el seu moment i que no et pots plantejar en el dia a dia, i que tampoc pots carregar-li aquesta motxilla al nen, perquè és absolutament el contrari del que busquem, no?
De fet, hauria de ser el millor moment perquè es complert amb el teu paper, el moment que el nen pot tornar amb la seva família biològica.
Sí, home, però a veure, tampoc, això, aquí ens fem trampes, No, aquí ens estem autoenganyant. Evidentment, diràs, estic contentíssim perquè la seva família doncs ha pogut tirar endavant i pot tornar amb ells. Evidentment, serà un moment molt feliç en aquest aspecte.
Però
i després diràs, a veure, jo he tingut un tracte superíntim de convivència quotidiana durant molt temps, durant anys, i en aquest moment, bueno, no es trencarà, però s'estirarà, es diluirà, o hi haurà una separació. No em digueu que el dia que els vostres fills biològics marxen de casa no és traumàtic. Evidentment que és traumàtic. Doncs és exactament el mateix. Si t'hi fixes, totes les pors que et poden plantejar respecte a l'acolliment són les mateixes que trobes amb els teus fills biològics. El que passa és que la gent s'ho planteja de manera diferent. Però no és cert.
Violeta, el teu va ser un acolliment d'urgència. Vas acollir un nadó que tenia només un dia de vida.
i el vas cuidar mig any. Als 6 mesos va poder tornar amb la família, que ha de ser duríssim dir adéu. Tothom et deu dir el mateix, suposo.
Sí, una mica. El tema és que, parlant ara amb la Montse, he pensat quan deia que aprens a no jutjar, aprens a no jutjar i a ser conscient que dels tres pilars que formen una acollida, que són la família biològica, el nen i tu, els únics que trien ser a la posició on estan són la família d'acollida. I, per tant, això t'ha de situar en un punt en què ets molt conscient del paper que has de jugar.
Que ets la menys vulnerable.
La menys vulnerable, sí, d'una banda, i que tu esculls i saps en tot moment quin és el paper que has de jugar. T'has de preparar per tot, perquè és evident que és un procés, i evidentment no és fàcil, eh? Jo crec que no s'ha de donar tampoc una visió, vull dir, no pretenc donar cap visió naïf, no? Hi ha moments que són durs, però vull dir, en general, l'acollida és molt difícil d'explicar com n'és de positiva, per tots, pels tres fronts, eh? Però crec que s'ha de reivindicar més, fins i tot, no? En el nostre cas, nosaltres decidim fer de família d'acollida, viatjàvem, vam estar molts mesos viatjant pel món, col·laboràvem en organitzacions, i te n'adones que et preocupen els nens de molts països del món que tenen situacions vulnerables, que hi són i que existeixen, però que a l'hora de la veritat no et preocupes què passa amb els nens de costat de casa, no? I hi ha famílies en situacions molt vulnerables i nens que són molt vulnerables, i el fet que estiguin en una societat desenvolupada, rica, els fa sentir d'una manera bastant diferent el que pot passar amb altres infants, no? Perquè en realitat els nens són nens, però el context els explica, i decidim, quan tornem aquí, preguntar-nos, bueno, per què no podem ser, no, família d'acollida. Nosaltres no tenim fills biològics i, per tant, bueno, era, bueno, un doble repte. Bueno, ens interessem pel cas de famílies d'urgència i diagnòstic. Són nens que d'un dia per l'altre han de sortir de l'entorn familiar per motius X. En el nostre cas era una nena que va néixer i que necessitava una família d'acollida mentre s'estudiava el cas de la seva família biològica.
I només tenia un dia. Potser la reticència més gran abans de fer un acolliment és aquesta por, no?, d'haver-se d'acomiadar, de perdre l'infant.
És que és evident que hi ha un procés de dol posterior, i crec que se n'ha de ser conscient des del primer dia. Nosaltres ho vam fer amb la Creu Roja, i jo crec que et preparen molt, molt, molt bé, i els tempos que et donen són els adequats perquè tu siguis conscient del que estàs a punt de fer, perquè l'objectiu no és tenir famílies d'acollida que després no puguin seguir amb la seva vida. És a dir, no ha de ser un problema l'acollida, al contrari, ha de ser un repte i un estímul. I en el cas del procés que tu segueixes, a nosaltres ens deien, heu de ser conscients que hi haurà un dia que el telèfon sonarà. I el dia que soni el telèfon és el dia en què et diran, el nen té una solució definitiva, que tu ja saps que no ets tu. I, per tant, bueno, és que formes part d'una solució. M'ha fet gràcia quan comentaves, no? És un moment perfecte quan marxa, és a dir, que li troben una solució, forma part de l'equació, no? D'una banda, tu sents, uau, vale, ha arribat el moment, se'n va, però de l'altra, és exactament el que hem estat volent que passés, però la sensació és doble, no?
Forçosament és un moment agradós.
Exacte.
Però de tota manera, el més important és que el dol és responsabilitat nostra,
exactament,
no dels infants.
Exactament, exactament.
I això hem de tenir clar des del primer dia.
Una cosa ho pots tenir clar, ho tenius clar a nivell de cap. A nivell de cor,
no,
les emocions
no
es poden controlar.
Clar,
i per tant,
a mi
jo estic molt d'acord amb tu, que necessito un temps del dol i que jo et felicito. Jo no seria capaç de fer el urgència diagnòstic. Això cadascú ha de veure. Jo
hi ha
perquè
molts que no seríem capaços de fer
urgència diagnòstic. Hi ha molt poca gent, jo et felicito, perquè de veritat és un dels acolliments per mi, encara aquest té un plus més. O sigui, de gran generositat, però a més emocionalment, jo per exemple he vist, hi havia alguna família que tenia fills, lo malament que s'ho passaven els nens. Saps què vull dir? O sigui, perquè sou adults i és el que dius tu, és un repte que t'expliquen molt bé i que necessites un temps per passar el dol, perquè de cap ho tens claríssim ara.
També hi té molt a veure l'entorn, no? Que en això, quan tu ho fas, nosaltres no estem sols, no? I llavors no, tothom té pares, té germans, té nebots, té cosins, i s'ha d'explicar molt bé. Però el que pot ser un repte inicial, perquè tothom li expliques, no, s'estarà màxim un any, per tant ja té un final, no? Però alhora també crec que és una manera d'inculcar que la societat on vivim és molt diversa i hi ha nens en situacions molt, molt, molt diferents, no?
Sí, sí, jo crec que també una de les claus, l'ha dit ell mateix a la presentació, quan has dit aquesta separació i pèrdua, Crec que són dos conceptes bastant diferents. Separació, sí, pèrdua, no necessàriament, no necessàriament, o en tot cas, no amb el sentit estricte de pèrdua, d'això s'ha acabat per mai més.
Un canvi de rol,
és,
canvi d'estació.
És com haver acabat destruint una feina. No, és tot el contrari. Evidentment, separació és evident i aquesta és la que s'ha d'intentar viure en positiu, no?
Solidaris. From the ranks of the freaks to
suspect they could never love anyone. Hi ha molts tipus d'acolliments, també de puntuals, i tu n'has fet molts, Montserrat,
molts,
família
sí.
col·laboradora. El més especial
sí.
de tots és l'Alan.
És que tots són especials.
L'Alan l'acullis de fa 8 anys.
El temps ha sigut curt o llarg, però especials han sigut tots. A vegades no venien ni a dormir a casa, simplement és que la família no podia anar-los a buscar al col·le fins a les 10 de la nit, i jo l'agafava del col·le i el tenia fins a les 10 de la nit, quan acabaven els pares. Tots han sigut molt diferents. O una nena que vaig tindre que venia de França a donar a llum la seva mare. Pues hasta que no tingués la criatura no sabia, perquè ella no tenia aquí a ningú. Pues jo vaig tindre la nena a casa meva fins que ella va tindre la nena i se va marxar a França. I han passat 8 anys i encara quan ve a Barcelona me truca, ens veiem, prenem un cafè, plorem les tres, perquè plorem la nena que vaig cuidar, la mare i jo. I clar, és un vincle que no sé, és com, sí, no és un fill, jo tinc molt clar que l'Alan tampoc és el meu fill, però tinc la sort d'entendre'm molt bé amb la mare i, bueno, som com dues mares per a ell. I per què no, el que diem de tiets o no tiets, el nen va començar a parlar amb mi, clar, em deia mama, i jo li deia, no, jo no sóc la mama és la Sabina. Llavors, un dia em va dir, bueno, pues la mama Sabina i la mama Montse, i li vaig dir, no. Això ho hem de deixar clar nosaltres, que som els grans. Li vaig dir, mira, si vols me dius tata, perquè tampoc sóc una tieta ni sóc una àvia, sóc la seva tata. I llavors, doncs, bueno, ja he quedat així i ell està, bueno, ho veu normal. Uh-huh. Ara ja se comença a fer gran i a vegades em pregunta com és que en el meu col·le no hi ha més tates.
Però, aquest bueno. contacte que mantenen uh-huh. amb la família biològica pot ser un obstacle, un fre perquè moltes famílies facin el pas d'acollir?
Depèn de la família. Si la família entén l'acolliment, doncs pot ser, com ella diu, una bona relació amb la uh-huh. mare biològica, i si la família és una família conflictiva, normalment ni coneix els pares d'acollida.
Exacte.
Si el nen té visites però no coneix els pares d'acollida.
Clar,
no crec que això pugui ser un fre. És més el fre d'haver-lo de tornar, si cas, potser amb altres famílies, que no pas el fre de que tingui visites biològiques. Això s'explica molt clar en el programa, que si un nen té una família biològica que sigui, té dret, no pots treure les visites d'aquesta família. Per malament que estigui, és un vincle que és molt difícil de poder... Però crec que no s'ha de tallar, veia.
I tu, Oriol, has acollit a casa un noi camerunès de 16 anys, sí. un menor estranger no acompanyat, els mal anomenats menes que han desbordat la DGAIA. La policia el va dur a un centre de menors. Quan va arribar a Catalunya li van fer la prova al canell per saber l'edat, l'ostometria, van determinar que era major d'edat, per tant es va quedar d'un dia per l'altre sense tutela pública, al carrer, dormint en un banc, literalment. És la història de tants i tants nouvinguts, però tu i la teva parella, Oriol, us el veu emportar a casa.
Sí, d'aquí va començar la festa. És un nano maquíssim, va ser molt dur perquè era una situació que nosaltres no ens havíem plantejat. Nosaltres tenim 6 fills, 3 nois i 3 noies, i ja teníem el tema fet, bon arreglat, superbé, maquíssims tots i tal. Però ens va trucar una persona que ens va dir, escolta, Oriol, tu i la Montse, que esteu liats sempre amb històries solidàries i tot això, escolta'm, per favor, aviam si podeu ajudar-nos perquè hi ha aquest nano. La Montse i jo ens vam mirar 5 minuts, estic una mica emocionat perquè també era molta responsabilitat i no sabíem com podia sortir el tema. La Montse, sí, no, sí, vale. Llavors vam quedar en un punt amb el noi i ens el vam emportar a casa. Només arribar a casa va venir el pobre amb una motxileta amb dos xancletes perquè li havien robat tot aquella nit que l'havien deixat. Es va dutxar i aquí va començar tot. Bueno, ja està a casa, molt bé. Actualment porta 6 mesos amb nosaltres. És un nano fabulós, parla 3 idiomes, superalegre, és esportiu, bueno, maquíssim. També com un adolescent que sí que l'has d'anar marcant perquè a vegades se'n va una mica, no? Però, bueno, ara ve el segon tema, que és la batalla,
legal
i dura i cruda, per tal de modificar aquest informe de fiscalia, aconseguir pujar a Degaia, Degaia agafi la tutela, i un cop tinguem tot això, l'Steven pugui entrar en un centre de menors i entrar en una casa d'acollida, perquè ara estem desprotegits de tot.
Està de demostrar que és menor d'edat. Aquesta prova del canell per determinar l'edat es fa tenir com a referència, doncs, els paràmetres vàlids per a les persones caucàsiques, és a dir, blanques, però estem parlant d'un senegalès que té un desenvolupament físic diferent, és evident.
I ara també tenim problemes amb el tema d'estudi, no el podem matricular. Juga a futbol que quasi ni el Messi, o sigui, juga algú seriós. Doncs no pot jugar en lloc perquè no té fitxa, no té d'allò, un altre problema. Gràcies a Migra Studium, jo dic aquí en veu alta, i a Superacció, que són dues ONGs, una amb la part esportiva que ha ajudat moltíssim, moltíssim amb aquest nano, i l'altra Migra Studium, que fa un treball brutal amb tot el tema d'acolliment, hem anat fent. Però bueno, la situació final és que això ha d'haver una entitat, ha d'haver algú, perquè nosaltres no tenim, no, bueno, gràcies a Déu el poder econòmic està bé i ho podem fer, però no tenim cap ajuda de res, no tenim res, i sobretot per ell, ja no per nosaltres, perquè ell s'haurà de comprar coses, algun dia marxarà, algun dia farà la seva, no? Llavors, per això hem fet aquest inici de la part legal, tutela, de Gaia, que són els que, parlant malament, han traït aquest nano, perquè no van voler ni mirar les proves de partida de naixement que venien sellades i certificades del Camerún, i ens trobem amb aquest cas. Si ara aquest nano ho tingués tot bé, estaria en un centre de menors, estaria tutelat, acabaria amb una documentació, o amb gent professional que porta el tema de la documentació, que nosaltres som amateurs totals, i la cosa canviaria, ja està.
Que és una emergència de país l'arribada d'aquests menors estrangers no acompanyats a Catalunya, que s'ha disparat, adolescents que viatgen sols, l'onada migratòria més important dels darrers 15 anys ha posat el sistema de protecció al límit del col·lapse, amb uns centres de menors desbordats, tot i els esforços, fins i tot, ho veiem, no dormint a les comissaries, no pocs d'aquests joves acaben malvivint al carrer quan fan 18 anys, abocats a l'exclusió social i a situacions de risc. Les famílies d'acollida, Montse, poden ser la solució, una alternativa, o potser fa por acollir-los perquè els veiem massa grans, potser perquè són estrangers?
Tornem-hi a ser, jo penso que l'administració no posa pedaços, estan 4 anys, llavors canvien i posen pedaços i no busquen una solució. A veure, en aquest moment nosaltres com a entitat portem 3 mesos sense cobrar. La nostra gent ha cobrat, portem 3 mesos sense cobrar. Llavors, jo entenc, jo i sóc molt solidària, molt, que s'han d'atendre aquests nens que venen. Ells no tenen cap culpa, pobres criatures, o sigui, s'han d'atendre bé, però jo penso que els diners haurien de sortir de migració, no d'infància, perquè ens estem carregant el sistema d'infància a Catalunya, i això és molt greu. Però, per altra banda, tampoc els podem atendre nosaltres. Jo penso que el primer any que arriben aquests nens aquí han d'atendre's gent del seu país. Hem de formar gent del seu país. Solucionaríem el problema dels manters. Agafem la gent dels manters, que sàpiguen l'idioma, i que llavors aquesta gent cuidin d'aquests nens un any perquè sàpiguen l'idioma. És molt difícil. No sabeu, els nostres educadors, l'angoixats que estan en ve d'educar nens que no entenen l'idioma. Penso que és molt fàcil, tenim molta gent aquí que no té feina, doncs formem aquesta gent. Jo penso que amb unes 100, 150 hores de formació, i des d'aquí un equip tècnic que faci un cribatge. Però a més, hi ha un problema diplomàtic. S'hauria d'explicar als altres països que aquí es valora molt que el nen fins als 18 anys estigui amb la família, que nens venen enganyats, venen amb 12 anys pensant que arribaran aquí, podran treballar, i aquí està prohibit treballar fins als 16.
Deia la Montse Joventeny que si a les famílies catalanes ens costa tant acollir, tot i que proclamem casa nostra, casa vostra, volem acollir, és un problema cultural. Però deia també l'Oriol Josep que econòmicament ningú els ajuda.
A mi em van dir, seran 6 mesos. Després em van dir, si vols, més. Val, doncs més. Als 3 anys me van dir, ja, ara ja s'ha acabat. Llavors li vaig fer un àlbum de totes les estones que havíem estat junts i li vaig posar un pàrraf pobret que quan sigui gran dirà, però què m'explica, no? Perquè ja pensava que potser ja no el tornaria a veure. Conforme van dir, no, tens que continuar, però clar, continues aunque no te donin res.
Sí, sí, sí.
Perquè ho fas, perquè el que diu ell és com un fill.
El que dius és correctíssim, però hi ha una cosa, hi ha una part responsable d'això, sí. I econòmicament, repeteixo, no necessito, però sí el nano,
sí,
sí l'obligació d'un estat, un govern un estament social que se n'ha de fer càrrec, que ve a casa i el tenim, i jo me l'estimo molt, però a veure, mentre està solucionant la papereta de Gaia, fa un anàlisi d'osteometria en el qual fa una classificació, que si veiéssiu a l'Steven, que és un bruto, però té una cara de bebito, que és massa. Tenen també, jo crec, l'obligació de dir, ostres, han de col·laborar amb aquestes famílies, per ell, per ell, d'escola, de matrícula, del futbol, del no sé què, de les activitats, no? Que després nosaltres, més a més, fem, venga, el que necessites, val. Però jo crec que hi ha una part de responsabilitat governamental.
Jo estic totalment d'acord, eh?
Jo crec que cap família d'acollida es posa... No hi ha risc. No hi ha risc que cap família d'acollida es posi en això per un sou, per uns ingressos, per, de cap manera. És impossible.
La prestació econòmica no arriba a 400 euros.
Depèn una mica del cada cas de l'acolliment.
Però no és que tenim tantes famílies, en l'època de crisi, molts de les parelles va quedar un sense feina, ningú ens ha tornat cap criatura. O sigui, això que val totalment el que dius tu, per diners això no es pot fer.
Per tant, no hi ha el risc.
Evidentment, totes les famílies d'acollida estarien molt contents de tenir més recursos.
Clar.
I de rebre més recursos, evidentment, perquè tots aquests recursos són per millorar la vida d'aquests nens i es destinen sempre a aquests nens, i com deia la Violeta, no perilla que ningú es posi en això per un
tema econòmic. Cap risc.
El que sí que és veritat que en un principi t'ho pots plantejar com una barrera, de seguida veus que no, i crec que les dues barreres més importants per l'acolliment, una són aquestes pors que des de l'experiència saps que desapareixen la primera setmana, però que quan ho veus fora i les preguntes que ens fan tots els amics i coneguts que ens troben,
sempre
ens demostren
que la por és aquesta,
que la por és aquesta.
Claríssim.
Però també crec, i en això som tots una mica responsables, tots els que estem a la taula, els que esteu a l'altra banda de la taula també, és el desconeixement que hi ha a propòsit de l'acolliment.
Home, jo sempre ho dic, tu truques a Benestar i et diuen, si vols la llei de dependència, truca 1, si vols adopció, truca 2, si vols no sé què, truca 3, si vols no sé què, truca 4, i acolliment no hi és. I fa molts anys que ho demano jo, fa molts anys dic, escolteu-me, però si és un dels programes millors, hauria de ser la vostra estrella com a programa, i resulta que tu truques a Benestar, i això ho estic demanant des de fa 3 legislatures, no és d'ara.
Hi ha una dada molt important que de vegades obviem i que crec que ens hauria de fer caure la cara de vergonya a tots plegats, i són 7.000
nens amb centres.
Sí, sí.
Caríssims.
7.000.
Caríssims.
7.000 amb una població de 7 milions.
Sí, sí.
Estem parlant de 7.000 nens amb una població de 7 milions. Crec que hauríem de reflexionar molt.
En una societat en què molts desitgen tenir fills, ens oblidem sovint que hi ha criatures que busquen pares. Per exemple, 1.000 de nens i nenes nascuts per gestació subrogada arriben cada any a l'estat espanyol. Els mal anomenats ventres de lloguer cobren un debat ètic, científic, legal.
Adopcions internacionals i que els nens es tornen. Jo tinc un nen, la mare, era el segon que tornava i torna a tenir un tercer nen adoptat. I era el segon que tornava de criatura. O sigui, és una mare que li encanta tenir nens petits, però l'adolescència no pot. Això hauria de controlar-ho algú, em sembla a mi. Perquè la pèrdua encara és més grossa. Vull dir,
tenim problemes per trobar famílies que vulguin acollir. També és pel mateix motiu que no tenim fills, l'índex de la natalitat més baix, els tenim més tard, és que tampoc no ajuda a l'acolliment que el sud d'Europa no es faciliti, no? La conciliació laboral i familiar. Això també és important.
Clar, en el cas, per exemple, nostre, que era un nadó, n'hi ha d'haver algun o que t'ajudi, o que entre la parella, si sou dos o un, o com cada família s'organitzi, perquè hi ha perfils de tot. Has de cobrir tot el dia. És evident que són nens que d'entrada ni van a llar d'infants ni els pots deixar cuidant-los. Per tant, les prestacions són proporcionals en funció del perfil de l'acollida. En el cas d'urgència i diagnòstic, tenint en compte que són nadons el 99% dels casos, tu necessites que algú hi estigui, no? I és evident que en el meu cas, per exemple, no, la meva feina, jo no puc dir, bueno, m'agafo un permís de maternitat i ho deixo, perquè bueno, no funciona exactament així, no? Llavors, amb la parella t'has de posar d'acord i organitzar-te el dia de manera que tothom se'n pugui ocupar. Si tu substitueixes a nivell pràctic, per això dic, no hi ha risc que cap família es posi això com a modus vivendi, perquè és evident que no, però sí que és cert que si has d'ocupar tot el dia, necessites d'alguna manera un sou, és una manera de dir-ho, una ajuda, una prestació, perquè algun dels dos ha de renunciar a una part professional. I aquesta, crec que sí, que sense ser la solució a l'acollida, facilitaria una mica més que puguis devenir una realitat, no? En el nostre cas...
A més, tinguent en compte, torno a repetir-ho, diu, el que costa un nen en un centre.
Sí, ho repeteixen molt. Quan fas l'acollida t'ho repeteixen moltes vegades perquè siguis conscient també del valor que té, no?
Jo tenia un centre a Tarragona i vaig decidir un dia tancar-lo d'adolescents, i amb el pressupost d'aquell centre, em sembla que vaig col·locar un centre que tenia 10 nens, vaig col·locar a 20 o 25, i encara els hi quedaven diners del pressupost amb famílies d'acollida. Vull dir, a veure, el que passa que els hi costa molt perquè són partides diferents. Centre és una partida i l'acolliment és una altra partida.
I a part, jo crec que les famílies d'acollida, el Caliu, em sembla que ja es comentava aquí, està 6.000 vegades per sobre el que puguin donar un centre, a lo millor, de que no sigui acolliment del tema de la família, el poder estar en una família d'acollida.
Ho dic sempre jo.
Igual m'equivoco,
eh? Famílies, el pitjor de les meves famílies, la més justeta, diríem, a nivell social, a nivell de poder donar empatia, sí, la pitjor, que no en tenim cap de pitjor, però bueno, és molt millor, però 10 vegades millor que el millor dels centres. Jo tinc les dues coses,
Això és el que t'he transmès, jo.
Sí,
això és
sí,
el que t'he transmès, no?
Perfectament.
I saps per què t'ho dic? Us ho dic? A l'Steven, que segurament ell no ho sap, ho estem fent per tràmits i acabarem estant a casa, perquè és que se l'estimen tots els nanos, un va córrer amb ell, l'altre va en bicicleta, l'altre se l'emporten, estan tots. I a l'Steven, quan sent un centre de menors, va fent així amb les cames cap a darrere. Vol dir, què vol dir? Ho dic en el sentit, no és per un tema de que el centre igual és net, igual el centre funciona molt bé, els professionals d'ahir són boníssims, però el pel·licaliu que podem donar tots plegats de nosaltres, el centre no pot fer-ho, això.
És impossible.
No pot fer-ho.
I la seguretat.
El caliu que donen la parella, el caliu que... és igual, qualsevol de nosaltres. Vale? A casa...
Però això, i la seguretat?
Això no preguntaré.
Com la pot donar un centre, la seguretat, que té educadors de tarda, de matí, de nit? Com pot donar la seguretat? Un educador que pensa blanc d'una cosa, l'altre que pensa negre, on te li dona la seguretat a aquest nen? O sigui, jo sempre dic, i penso que és veritat, un nen es nota molt quan la parella va unida i decideixen el mateix. Unir 5 educadors de matí, 5 de tarda i 5 de nit que pensin i diguin, és impossible. Per tant, no tenen aquesta seguretat. I llavors creiem nens insegurs i amb una baixa autoestima, que això és molt trist, quan si tot fos acolliment...
Explicaven en el cas dels infants, que és una cosa que va bé tenir en compte per entendre una mica el procés, que els nens de petits aprenen a vincular-se, no? Tots de petits aprenem a vincular-nos amb els nostres pares, amb la nostra família. Aquests mecanismes els podem reproduir tantes vegades com vulguem, però si no ens n'ensenyen la primera vegada, és impossible que puguem reproduir-los de més grans. I per tant, tu tens un nadó, 6 mesos, un any, 8 anys, 15, és igual, tu li has ensenyat a vincular-se i ell ho emularà tantes vegades com sigui necessari. Per tant, quan ell se'n va, el repte és per tu, però no ho és tant per ell, perquè ell aprèn a vincular-se de la mateixa manera que tu li has ensenyat a fer-ho.
Montse, potser el moment més dur de la teva carrera va ser el cas de pederàstia que veu patir a Castelldans, l'abús d'almenys 5 menors que teníeu sota tutela. L'acusat, David Donet, va ser condemnat a 51 anys de presó. Per fer-hi front, vas marxar als Estats Units a estudiar com evitar i com reparar aquests casos, i ara has creat un programa que es diu Secret, aprendre a no guardar el secret.
Bueno, sí, jo penso que l'arma de l'abusador, o sigui, va ser un cas que malgrat no vam sortir culpables, perquè penso que ningú és culpable, perquè ningú vol això, no jo, doncs tots aquests casos que estan sortint ara, jo penso que ningú vol, i són gent molt hàbil que no t'ho esperes. Jo sí que és un cas que m'emportaré a la tomba, jo ho dic sempre, o sigui, jo aquests nens els havia de protegir i no vaig saber-ho fer, no vaig poder-ho fer. Llavors això és una cosa que m'ha quedat, però sí, jo sóc una persona que primer va ser una situació de xoc, després una situació de ràbia. Jo sempre dic als nens que la ràbia no porta enlloc, em vaig aplicar el cuento, em va costar molt, però em vaig aplicar el cuento a mi, i llavors hem tret una prevenció de la, o sigui, empoderar els nens, perquè l'arma de l'abusador és el secret, i empoderar els nens que no vulguin tenir, que no es fiïn de la persona que els digui això no ho expliquis al papi i la mama, això no ho expliquis a un adult, que no se'n fiïn. I en els centres estem fent, jo penso, un molt bon treball i intentar reparar aquest els nens que els centres comenten que sí. Ah, jo tinc una població diana als centres, no? Que han estat, a vegades els periodistes em pregunteu, i quant tant per cent? Veure, jo no sé el tant per cent, jo no puc parlar dels meus nens. Els meus nens, n'hi ha molts que han sigut abusats o maltractats, que no deixa de ser un abús físic o sexual, però el que està clar és que hi hem perdut poc temps aquí, i el temps és precisament, jo he arribat a la conclusió que el nen els padrastres seran com siguin, jo no m'hi dedico ni reparar-los perquè no és el meu tema, no? Però jo que sí que penso que hi ha molt pocs que ho facin amb violència, més aviat ho fan amb seducció. Per tant, el nen pateix més el secret que l'abús. La meva petita experiència em permet dir això, de tal manera que jo penso que per què? Perquè el secret està basat en la por, i la por et limita, la por et fa molt dèbil, la por et fa... Llavors, jo he fet teràpies a gent gran, senyores o alguna mare o així, i quan ella diu que alliberada més sentit quan la família ho he pogut compartir amb tota la família, que no podia. Un secret aquí dintre et limita moltíssim, i més basat en la por te bloqueja totalment. Nens que han explicat el secret i han començat a provar a l'escola coses inexplicables, no?
Hem d'acabar, només l'1,5% de les famílies d'acollida repeteixen. Ho tornaríeu a fer?
Clar, en realitat jo diria que nego, m'agradaria pensar que nego això, però és veritat que de moment el compleixo, no? N'hem fet un i no hem repetit. No hem repetit no tant perquè no vulguem repetir-lo, perquè jo crec que al llarg de la vida tornarem a fer un altre. Jo sempre ho dic, però clar, igual no es compleix. Però bueno, el cert és que de moment ho compleixo, formo part d'aquest percentatge.
A veure, jo crec que sí. La qüestió és que un acolliment requereix molta energia, requereix ocupar-te al 100%, i molt especialment, a més, perquè són persones que arriben amb uns dèficits que has de saber moltes vegades no descobrir, sinó intuir, en fi, requereixen molta energia i suposen un desgast molt fort. I per tant, en el moment que estàs en un acolliment, t'has de centrar i plantejar només aquell acolliment.
Sí, això sí.
Acabat aquest acolliment? Segurament sí, perquè l'experiència és impagable. Sí.
Necessites un temps.
Tancar un tema
molt, el que crec que aquesta només és una de les feines que hem de fer, plantejar-nos si hem de fer un segon acolliment. L'altra feina ha de ser d'explicar, però explicar a tothom qui estigui interessat.
Això és el que estem fent aquí avui al Solidaris.
I això t'ho agraïm moltíssim.
Jo no diria que sí, però no diria que no per la meva situació familiar, pel volum de persones que estem.
Ja som 7.
Som bastants més. Però no estan més campen, no? Perquè estan vivint una gràcia, la que es fa la vida. Però sí, m'ha agradat molt el que has dit tu, que això sí que m'ha tocat la llaga, allò de l'estima. Llavors, què vol dir? Que si el nano marxa pel que sigui, perquè pren una nova vida, perquè no sé què, sí que, no vull dir prometo, no seria la paraula, però m'hi vull implicar. M'hi vull implicar amb el tema d'acolliment. És a dir, això m'ha picat. M'ha picat fort, m'ha donat a veure una mica a la situació aquesta, i jo no em puc quedar parat ara. És a dir, quan a més aquesta situació la Montse i jo l'hem tingut a casa, llavors hem viscut amb l'Steven, hem viscut tot això, i que ja no és l'Steven, sinó que has vist, ei, nois, hi ha més coses fora, hi ha més Stevens por ahí, vale? I en situació molt picada del primer dia que tinc la imatge, que quan va arribar a casa amb l'anorac tot brut, bueno, tot molt malament, el vam dutxar, el vam arreglar, i està ara, veus això, doncs per què només Stevens poden estar, és un dia, no? Amb altres famílies, i, o si no, pues, col·locar-me en algun lloc que jo pugui incitar que hi hagi un acolliment fervent i que no ens quedem amb un 1%, per favor. Que fa
doncs
pena.
Esperem haver convençut els 68.000 oients dels Solidaris, esperem que moltes famílies s'atreveixin a acollir. Montserrat Joventeny, Sergi Càmera, Roser Pinyot, Montserrat Martínez, Violeta Gomà i Oriol Josep, moltes gràcies per la feina que feu i per venir a explicar-la aquí a Catalunya Ràdio. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
És per tu que has arribat el moment precís, ni massa aviat ni massa tard. Quan et tinc al costat em sento com si fos a casa. La meva llar és allà on tu hi deixes l'equipatge.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, hem parlat amb famílies d'acollida. Ara fem-ho amb els acollits, amb els nens i nenes separats dels seus pares biològics i obligats a viure amb una família que no és, que no era, la seva. Lola Sinisterra, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu has passat per un centre d'acollida, per un de residencial i finalment per una família d'acollida. Els teus pares biològics no es podien fer càrrec de tu i els teus germans, i quan tenies només 3 anys vas acabar en mans dels serveis socials, però no et van trobar una família d'acollida fins que en tenies gairebé 11. La teva experiència l'expliques al llibre Quan la cigonya s'equivoca, titelles del sistema. I tens gravat un record molt clar del dia que la policia us ve a buscar a l'escola, tu i els teus germans, per portar-vos a un centre d'acollida.
Sí, quan la meva família biològica, en aquest cas els meus pares, no podien fer-se càrrec de nosaltres perquè, bueno, per diferents situacions, i en aquest cas no tenien les capacitats parentals per fer-se càrrec, van fer un desemparament. Va ser aquell dia que van venir la policia a buscar-nos i vam anar a un centre d'acollida. És un centre, bueno, d'acolliment és temporal, no? És on es fa l'estudi. L'equip tècnic, doncs, valora una miqueta com està la situació per fer una proposta pels tres germans, en aquest cas els meus dos germans grans i per mi. I això, no? Com que la situació es va anar cronificant, la meva mare, doncs, continuava amb la seva malaltia mental, el meu pare estava en aquella època a presó, doncs finalment van prendre aquesta decisió de fer la proposta d'anar a un CRAE. El CRAE és el centre residencial i aquí sí que ja és per més temps, no? Uh-huh. Aquí ja s'ha fet l'estudi i aleshores, doncs, bueno, si no tens una altra opció, doncs estaràs allà fins a la majoria d'edat. Nosaltres vam tenir aquesta segona oportunitat, que parlem a l'espot de la Fundació Concepció Joventeny. És una segona oportunitat i va ser gairebé un miracle, no? Més en aquella època. És difícil tenir una família d'acollida quan tens certa edat, i més si és un grup de germans, no? Uh-huh. És encara més difícil. Però bueno, nosaltres vam tenir aquesta oportunitat quan ens ho van proposar, perquè uns tècnics, doncs, no és d'un dia cap a l'altre, no? Això es treballa molt i està molt preparat, i bueno, van seure amb nosaltres, ens ho van explicar, van fer aquesta proposta i per nosaltres, doncs, va ser una mica un xoc, no? Perquè, clar, quan tu tens la teva família biològica, això també és una mica difícil, no?, d'entendre. Però ho vam acceptar, i més la nostra mare biològica, amb la que teníem visites, també ho va entendre, i va ser un gest per part d'ella, no? Que això passa amb moltes famílies que tenim ara, amb les que treballem, que són biològiques i que hi ha aquesta por de la que es parla, però no és tan així, és tot, gairebé tot el contrari, no? Potser el 80% d'aquestes famílies biològiques està superagraïda tant amb els pares d'acollida, no? O amb la fundació que els està ajudant.
Deia la Montse Joventeny, la pitjor família d'acollida és millor que qualsevol centre de menors.
Sí, segurament és així, no? O sigui, no, depèn del centre també, m'imagino, però sí que és cert que tot el que et pot aportar una família d'acollida no t'ho pot aportar un centre. Parlava dels torns, dels educadors, parlava de diferents tarannàs, de diferents formes d'educar, de pensar, no? Tot això és molt difícil. Quan tu ja tens mancances i tens dificultats, no? I de vincular-te, per relacionar-te, doncs és molt difícil fer un vincle fort amb un educador. A vegades ho aconsegueixes, a vegades no, perquè clar, van canviant molt i bueno, això és algo, és, jo crec, de lo principal, no? Que aquesta figura, referència que no tens, doncs al centre es passa molt.
I al centre potser hi havia moments que estaves enfadada amb la teva família, amb els teus pares biològics.
Sí, passes per diferents etapes, és normal, no? En diferents temps, però passes per moltes etapes. Hi ha moments que estàs enfadada amb ells perquè no entens perquè estàs allà, i et sents culpable, o hi ha moments que no, que sents pena per ells també. A vegades no poden venir, o venen a les visites i els veus malament i penses, ostres, pobrets, no? Això també cap a la motxilla teva, no? Tu endús i passes per etapes de tot. O sigui, quan estàs als centres tens moltes hores al final també per pensar, no? I quan estàs al llit allà tu sol, que no estàs sol, que estàs potser amb 10 nens més, no?, a l'habitació, però són moments on tu penses molt i valores molt aquestes coses, no? De per què estic a un centre i com i on acabaré i què faré i què serà la meva vida i com estarà el meu pare o la meva mare, no? Això li vas donant voltes i són moments difícils pels nens.
I quan tenies 11 anys apareixen a la teva vida l'Antònia i el Tolín, et van donar un tipus d'amor que potser mai no havies experimentat?
Sí que és veritat, jo mai havia tingut, pues, una família, no? O sigui, havia tingut aquests educadors que em van estimar molt i a la seva forma, però no havia vist el que era tenir una família. Jo no havia viscut un Nadal, no?, amb una família, o tenir un caliu de veure, doncs, una pel·li, no?, allà, doncs, a un sofà, a casa, tranquil·lament. Això són coses i són detalls que es veuen claríssim, no? O a l'hora de sopar, no? Com ha anat. Tots aquests moments que es viuen en família són molt diferents als que et poden donar un centre.
Aquests nens de vegades carreguen amb, no només amb la motxilla, sinó també amb un estigma.
Sí, és cert. O sigui, són víctimes. Bueno, tampoc vull dir víctimes perquè si no ja és com un altre estereotip, no? O ets la...
La victimització.
Sí. O ets la pobrecita o a veure què has fet, no? Per estar a un centre de menors. O sempre hi ha com una etiqueta al voltant que la portes enganxada i que no te la pots treure. I, o sigui, és com, bueno, pues que és un nen i la situació és la que té al seu voltant. Vull dir, no és d'ell la situació, és la que està al voltant, no? I és dels adults. I sí, és veritat, hi ha estigmes i hi ha etiquetes i tot això doncs t'acompanya, això és cert, t'acompanya molts anys de la teva vida. I més a més, si estàs en un centre, clar, això es veu encara més. En una família és molt més fàcil, no?, normalitzar això.
Lola, com seria sense la teva família d'acollida?
Doncs segurament no tindria els valors que tinc ara, no tindria moltes de les eines, el tema de la resiliència m'hagués costat molt més. Ells m'han aportat, doncs, la seguretat, l'estabilitat, un caliu, no?, d'una llar. I en definitiva el que és una família, jo això no ho tenia. I sí que és veritat que quan es parla, no, del tema de la creació dels vincles i com es construeix tot això, jo no ho vaig tenir perquè era molt petita, la meva mare doncs, bueno, no es va poder fer el tema de la vinculació amb ella, i jo doncs, al llarg de la meva vida he tingut que fer un treball amb tot això. I a mi potser hi havia moments que no tot és meravellós, no? A veure, com a cada família, com les biològiques. Hi havia moments doncs, que a mi em costava aquesta vinculació amb la família acollidora, i ells van fer un treball molt gran per poder doncs, que jo m'aproximés amb ells i treure'm les pors i que tot fos més fàcil, no? Això és molt difícil, eh? I finalment doncs, em van donar unes eines per ser qui sóc jo a dia d'avui i continuar sent així.
Lola Sinisterra, moltes gràcies pel teu testimoni als Solidaris.
Bona nit. A tu, bona nit.
I avui trien cançó per acabar aquests Solidaris, Pepet i Marieta.
Molt bones, soc Josep Bordes del grup Pepet i Marieta, i la cançó que us proposo per al tema d'avui és Somriu, que ve a dir en poques paraules que si ve a la vida hi ha moltes situacions en les quals ens podem trobar molt apurats, si hi ha algun antídot contra qualsevol pena és somriure, encara la vida en optimisme. Precisament jo, a més de ser músic, soc professor en estudi de secundària, i durant tots els meus anys de docència m'he trobat en diversos casos d'alumnes que se trobaven en la situació que heu descrit avui al programa, i és curiós perquè per una banda m'he trobat casos d'alumnes que, bueno, pues que estaven molt malament i que realment no aixecaven cap, però que al mateix temps també m'he trobat alumnes prens de ganes de viure, prens de ganes de somriure, que eren capaços de sobreposar-se a la seva situació personal i de tirar endavant i tindre moltes ganes de viure i moltes ganes de prosperar i anar amunt, no? I crec que precisament esta cançó pues, parla una mica de tot això, no? Si ets capaç de somriure i de mirar la vida en alegria i en optimisme, segur que aconseguiràs molt bons propòsits.
Es busca família d'acollida. Els Solidaris el fem la Sílvia Andrés, la Susana Ortega, la Mònica Roca, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura, els de la Ràdio Protesta. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
La vida és un calvari, si la vols així, hi ha sempre mil raons per enviar-la. París, el curro, la casa, lo jefe que no calla. La multa del golemia o el preu de la casalla. Si em vols fer una matanzanya, tensa de capita per cridar Maria Antonieta i no para fins a demà. Però fosa un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol gol. I si portes a la cara tot el dia dibuixant la misèria, fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal de la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal de la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
el passo dormint, perquè el que em queda a l'aigua de passar per inquisitit està molt clar, és un joc de nens. Tothom sap que fa mitjar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix d'anar. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop.